A Cadena Piranaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Piranaica, 25 anys. A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimecres a Equador de la Setmana. Avui estic molt content perquè tinc parella de convidats. Tinc equilibri en els convidats. Júlia Martínez Illescas, benvinguda.
Hola, gràcies.
Content de tenir-te aquí. I també de content de tenir aquí Joan Anton Reixi, benvingut.
Gràcies. Gràcies, content
d'estar aquí. Un plaer tenir-te aquí, Joan Anton. Cert que jo sé que tens una agenda de trotamons, per dir així, o de trota Europa. No és fàcil que puguis venir, però bueno, quan vens és un plaer.
No, per mi també, ja ho saps. Sempre és un gust visitar-te i em sap greu no haver pogut venir abans.
Bueno, perquè tot arriba. Tot és una qüestió de temps i ben trobats.
Com cap al final de la temporada, que està
exacte,
molt bé.
Exacte, sí, estem a tres programes, comptant el d'avui. Divendres, doncs, parem aquesta inici de temporada, diguem, d'aquest primer semestre, i després a Meritxell ja tornem a arrencar la tertúlia. Bé, com comentàvem abans d'entrar, bé, tu has estat a Alemanya, muntant òperes, ara parlar d'uns dies també,
sí.
Com parlava, que jo és un poble que li tinc molt de carinyo. Bé, el Classicant també, que es consolida, sí, i també vaig llegir. Que, doncs, tercera edició. Clar, cada any posar el llistó una miqueta més alt és complicat.
Sí, la veritat és que sí, és una mica... Això em deia la gent en aquesta, que ha sigut la quarta, aquesta, em deien, clar, què portaràs? Si això continua, què portaràs? Perquè hem tingut la Netrebko, aquest any hem tingut la Lina Garanx, el Carmina Burana, la Lucia di Lammermoor, orquestres, però sempre hi ha coses i sempre es va renovant constantment l'oferta cultural, gràcies a Déu, i en aquest sentit sempre hi ha moltes coses, a més aquí que tenim o que hem tingut menys oportunitat de veure certes coses, crec que encara hi ha molt camí per fer, moltes coses per oferir al públic i la veritat és que en aquest sentit no, al contrari, tinc moltes ganes de portar moltes coses i de continuar fent que el Classicant creixi amb tota la gent que el fem créixer al voltant, o sigui que en aquest sentit les idees no s'acaben.
Bueno, això és una bona emulació, no, Júlia? Perquè sempre parlem que, clar, Classicant maig, per dir-ho així,
sí.
Clar, sempre és un mes una miqueta que dius, ostres, ha acabat l'esquí abril,
sí.
Maig, la paraula que desestacionalitzar, o sigui, que vingui gent, doncs en aquests mesos una miqueta menys lògic d'afluència turística, però bueno, es veu que la cultura a poc a poc fa petjada aquí a Andorra, eh, Júlia?
Sí. Bueno, jo el que diu, últimament dic que tenim massa turisme, però és veritat que és en èpoques o en moments puntuals que llavors no es pot viure al país, no? Que dic jo, que jo que visco a Canillo no puc ni baixar de casa perquè hi ha cues quilomètriques, pistes d'esquí, no puc aparcar a Andorra, vull dir que se fa una mica difícil, doncs, la massificació aquesta turística per compatibilitzar inclús amb la feina, no? Vull dir que però sí que, bueno, l'ideal seria repartir-la, no? Que estigués més repartideta.
Bueno, el que dèiem amb el Joan Anton és cert que maig és un bon mes per repartir-ho també, però també les dades és que cada vegada potser més gent de fora que ve per, doncs, com el Classicant o altres esdeveniments. O sigui, això demostra que estem en el mapa i, doncs,
sí,
genera interès.
A veure, jo crec que el Classicant, en aquest cas, és un projecte que jo espero, i almenys almenys així ha estat en aquestes quatre primeres edicions, que primer de tot ha d'interessar la gent d'Andorra, perquè és un projecte cultural fet per la gent d'Andorra i que a més ens situa o ens pot situar en el mapa cultural dels festivals relacionats en aquest cas amb la música clàssica. I en aquest sentit, de moment hem tingut doncs majoritàriament públic del país, però hem començat a veure, sobretot en algunes de les propostes, que hem tingut gent de fora. El turisme cultural existeix a tot el món. Fa molt poc va sortir un article al New York Times que explicava que el turisme cultural és el turisme que més diners mou en tot el món, més que el turisme esportiu, però bastant més, que és el següent. Quan parlem de turisme cultural, parlem de gent doncs que va veure museus, que va veure exposicions, fins i tot la gent que va veure musicals a Londres està inclosa dintre d'aquest turisme. L'ideal és veure quant turisme podem tenir, què és el que podem assumir com a país. És veritat que nosaltres som tenim el tamany que tenim, i en aquest sentit doncs hem de veure què pot suportar el país en aquest sentit. Però jo crec que, clar, jo em dedico al sector cultural, crec que és un tipus de... són un tipus de propostes per la que cal lluitar en aquest sentit, perquè crec que són importantíssimes fomentar tot el que és doncs les iniciatives culturals. I si això pot atreure turisme, benvingut, però sobretot és un festival que, com dic, ha d'interessar també a la gent d'Andorra, perquè el fem per ells, no? I en aquest sentit jo ara vinc, tu deies, vinc del Festival de Peralada, ha estat el Festival d'Aix-en-Provence, i és un gust veure com les ciutats viuen aquests festivals, com una ciutat com Aix-en-Provence, que té 78 anys d'història, el seu festival, doncs viu el festival i el sent com a seu, i a més, si això interessa la gent de fora, és fantàstic, perquè suposa un revulsiu econòmic important, no? Però hem de partir sempre de la base de fer una iniciativa que li agradi a la gent d'Andorra.
Sí, que a més, Aix i Avinyó estan bastant a prop, i quasi que es fan competència, però...
Quasi
hi ha aquesta rivalitat bona, potser.
Sí, i totes dues, a més, amb molt d'èxit. Una més dedicada al teatre de text, com és Avinyó, i una altra dedicada a les produccions operístiques i als concerts de música clàssica, com és Aix-en-Provence. Però precisament ells, jo em parlava de l'experiència del Classicant, i em deien, bueno, és que el d'Aix va començar, doncs això, amb una tarima, amb una plaça, i una cosa molt petiteta, i mira, ara, 78 anys després, és una de les cites més importants del món, que ha començat aquesta edició amb totes les entrades exaurides, a més amb moltes propostes, o sigui que són un tipus de projectes que són importants per aquestes ciutats, i així hem enfocat el Classicant. El fet de que estiguin integrats en el Classicant, doncs Ministeri de Turisme, però també Ministeri de Cultura, la porta ja en una direcció molt determinada, no? No és només una iniciativa feta per portar turisme, sinó que és una iniciativa cultural que, com dic, ha d'influir en el teixit cultural andorrà, i a més, si ens porta gent com a turisme, aquest tipus de turisme cultural que té unes inquietuds, que doncs penso que també pot estar molt bé.
Deies dos ministeris implicats, jo potser en tindríem que afegir un tercer, i és molt agosarat el que diré per la Júlia, tindríem que afegir Ministeri de Salut, perquè tothom sap que la musicoteràpia i que altres coses són més que bones per la salut, i potser metges diu, escolta, vés-te a veure una bona òpera, vés-te a veure un bon concert, que per l'ànima, el cos i els pensaments i el cap, doncs et pot anar més que bé.
Sí, això sí. El que passa és que el Ministeri de Salut té molta feina a fer, més que dedicar-se a això, més important. Però sentint en el Reggie, vull dir que el que jo volia fer la reflexió és de fer un estudi, no? Un anàlisi de quan es fa un esdeveniment, a veure com s'integra amb la vida de la població d'Andorra, i si s'integra bé, i això, el que tu deies, quin tipus de turisme de qualitat ens reporta. I ara te faré una crítica que te va per la teva afició al ciclisme, que va haver-hi una cursa últimament, que va ser el mes de juny, el mes de juliol.
El mes de juny es va fer la Clàssica Andorra.
Es va tallar tota la circulació, tota. Vull dir, tots els turismes que venien del Pas de la Casa es van quedar a Canillo, no els van deixar passar, amb un pàrquing, els van posar en un pàrquing, a la força... però no podem, no, és una, o sigui, es va tallar la carretera general, i a més per temps, no? I jo crec que això no és compatible amb la vida a Andorra, no? Amb la vida, a més, serà a finals de juny, vull dir, hi ha una època turística, vull dir que, clar, jo si vaig de turisme, vull dir que he estat de turisme al nord d'Espanya, no? Em tallen les carreteres generals, em posen dintre d'un pàrquing i em diuen que m'he d'estar allà 3 hores, doncs no ho entendria massa, no? I la gent estava molt enfadada. Vull dir que jo hi ha coses que es fan que jo crec que s'hauria de valorar bé què ens reporta i que, i en canvi, tal com ho planteges tu, crec que els esdeveniments culturals, com tu dius, tenen, bueno, un turisme diferent, no? Més de qualitat que potser bé, i, és a dir, més qualitat i menys quantitat, no? Amb el qual no ens agredeix d'aquesta manera a la gent d'Andorra. Vull dir que sempre mirar que se compatibilitzi bé amb la vida de la, bueno, de la gent, no? Que estem treballant. També me'n recordo una cursa de, també, no sé si era la cursa, una cursa de, que venia de França o d'Espanya, de ciclisme, que a la volta ciclista, i que tots els espais van parar perquè la gent, com que no es podia moure, no podia
aquest
arribar.
Any?
Sí, sí.
Aquest any
la... a l'octubre, no, va ser a l'octubre, em sembla.
L'octubre 24, doncs, tenia que ser la Volta a Catalunya.
Que jo, per exemple, havia d'anar a l'oftalmòleg. Era un moment, bueno, que tenia hora. No, vaig anul·lar l'hora perquè no vaig poder arribar. I llavors, què passa? Tothom, jo vaig deixar de treballar perquè la gent no podia arribar a les consultes, no podia arribar als despatxos, no podia... És a dir, van paralitzar tot el país, per la... No ho sé fins a quin punt, vull dir, el que reporta tot això, sí que sortim per la tele, això era una de les coses que van dir que era positiu, però crec que s'hauria de valorar bé.
Clar, el que dius tu, i ho entenc, és cert que segons quina magnitud de competició o quina disciplina, forçament t'obliga a
paralitzar tot.
Exacte, que sigui, diguem, una mitja marató, que sigui una cursa popular, moltes coses. I és cert que tenim les infraestructures que tenim i les carreteres que tenim. I sí, això, malauradament...
Les carreteres generals jo trobo que és una mica... Bueno, jo crec que és molt compromès.
I encara estem de sort, perquè si ve el Tour et tallen la carretera a les 8 o les 9 del matí i para de comptar.
I no tens carretera, i bueno, no, però suposo que facin, bueno, festiu obligatori a tot el país i ja està. I, no? Perquè és que no, el que no pot ser és que no puguem treballar la gent del país, no?
Sí, l'avantatge de Clàssican i altres esdeveniments, vespre, i a partir d'aquí... Doncs,
no tallem les carreteres.
Clar, no, és diferent, és diferent, no? Per això sí. estava comparant, sí. I deia que hi hagués alguna manera de valorar bé quan s'ha promou un esdeveniment al país, a veure què ens reporta, com va, com se compatibilitza, com s'integra dintre de la dinàmica del país, i jo crec que tallar carreteres generals així com així s'ha de valorar molt bé.
O sigui, jo estic d'acord en el tema de valorar, és important, i nosaltres fem valoració, com dic, nosaltres no alguna hem tallat de molt petita, però per exemple vam fer un concert a Santa Coloma, al costat de l'església, a l'aparcament que hi ha al costat de l'església, i sí, per temes de sonoritat vam tallar una hora aquell tram, podies
però
passar pel darrere. Allò. Sí, exacte.
I és un trosset que tens una
alternativa, sí, en aquest sentit. Vull dir que has d'estudiar i has de fer que sigui còmode. El que passa que jo també diria que hem d'entendre, clar, home, entenc que si t'ho tallen cada cap de setmana és realment un problema, saps? Però actes puntuals importants, penso que hem de ser conscients de, doncs, que sí, aquest cap de setmana hi haurà una molèstia perquè ve el Tour i suposa... A Barcelona ara mateix han estat 3 dies amb el Tour, no, 3 dies amb la sortida del Tour de França, i estava tallada la meitat de la ciutat, no? En aquest sentit, clar, és una cosa...
Però hi ha alternatives a Barcelona.
Sí, 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 el problema és el nostre tamany,
és el nostre tamany. Jo estic parlant d'un diumenge, que veus, a la gent del país afecta menys, perquè és diumenge,
sí.
Però que a tots els turistes es van quedar a Canillo bloquejats.
Que no podien entrar al país.
Que no podien entrar al país. Jo crec que això és molt perjudicial.
Però falta de comunicació adient, potser també.
No sé, també es pot fer la cursa amb altres carreteres, vull dir que, sí. No sé, és la carretera general, jo crec que s'hauria de respectar bastant i es pot fer la cursa, no sé, d'una altra manera, no? I quan arriba el tour, bueno, pues valorar bé què es talla, com es talla, no? I si no, pues, això, pues mira, festa nacional i ja està, no?
Sí.
És que el que no pot ser és que al final la gent no pugui treballar, no pugui arribar, no pugui fer... Tot això comporta... Això sí que és dolent per la salut.
Però en aquest cas que era diumenge... Els cas que afecta són turistes, potser falta de comunicació. Bueno, dubto que ens escolti el senyor Verona, que és el que organitza, perquè està al tour i avui li toca pedalar, però és cert que... És una, pel cas de la Mora Banc Clàssica, és una prova que és el segon any, és molt embrionari, com ha dit el Joan Anton, doncs potser de totes aquestes errades i molèsties i tal, doncs cada any implicarà replantejament de com tornar-ho a fer.
Quines carreteres es tallen, perquè és veritat, a la gent del país, inclús als turistes, si els hi dones una alternativa, però pel Coll d'Ordino no podien passar tampoc.
Ja.
Perquè venia la cursa pel Coll d'Ordino, però és que per la general també. Vull dir,
has d'aprendre, almenys jo parlo de la meva experiència amb el Clasicant, aprens doncs què pots, què saps, com... Jo recordo ara... doncs els primers anys del Cirque du Soleil, precisament, que es feia l'aparcament del Parc Central, que molestaven els veïns, ara està en un altre entorn que no molesta, que no, vull dir que en aquest sentit jo crec que les iniciatives van aprenent i vas intentant encabir tot, els objectius que tens fent una d'aquestes.
Costa pensar que no ho veuen, quan ho organitzen. Bueno, a vegades... I mobilitat hauria de...
Mobilitat segur, sí. Jo no sóc expert, mobilitat.
No, vull dir, ja tenim una taula de mobilitat que hauria d'estar present quan es fa un tall de carreteres i veure quines alternatives, de cursa i quines alternatives després que tenim perquè no ens quedem tots incomunicats. No?
Sí.
Parlaves del Cirque du Soleil. Bé, el ministre Torres deia que la desafecció, no? Però la baixa d'afluència ha sigut degut una miqueta al Mundial del Futbol. Clar, això segons quin esdeveniment esportiu, quan et planteges tenir un esdeveniment musical, cultural o el que sigui, segons l'impacte i el volum que pot tenir, forçament, no dic que posa en risc, no? Però...
Sí, ho has de tenir molt en compte, Jo, mira, jo recordo una tonteria, però jo recordo que quan jo estava treballant a Barcelona amb coses d'òpera i de teatre, si volien veure alguna cosa de teatre que tenia entrades exaurides o alguna cosa, o al cinema, una pel·lícula que era... Sempre buscava el dia que jugava al Barça perquè sabia que aquell dia hi havia menys espectadors, saps? Entre la gent que es queda a casa per veure el futbol. Vull dir que aquestes coses afecten. Realment és difícil valorar si això és perquè deixa de funcionar o perquè realment ha coincidit amb el Mundial, que és una cosa que per exemple, jo no sóc un gran aficionat a futbol i la final la vaig veure a la televisió, saps?
Sí, la vam veure tots.
Exacte, i no sóc... em sembla que la televisió espanyola va tenir com un 85% de share, que és una cosa que els programes que més èxit tenen el 21 i el 22, saps? En aquest sentit, sí que penso que és... I clar, ho has de tenir en compte quan programes coses, però algunes d'elles són, clar, si la final hagués estat entre, no sé, entre Argentina i Mèxic, doncs segurament aquestes latituds molta gent ho hagués vist, però menys de la que realment ho va veure. Clar, tu no saps que Espanya arribarà a la final, això no... Sí, no tenim una bola màgica, no?, quan programem en aquest sentit.
Però vosaltres sabeu, no?, que els serveis d'urgències de l'hospital treballen menys quan hi ha futbol, no?
Sí?
Sí.
Ah, o sigui que ho noten també.
I tant.
Quan acaba el partit s'omple les hores.
Quan venen, sí.
Sí. Està molt bé, perquè així també poden veure el futbol, els serveis d'urgències poden...
Sí, no sé si tenen televisió.
No, pobres.
El complicat és després, no?, amb els excessos i...
Sí. No, vull dir, jo, però això, quan jo era estudiant, ja, vull dir que feia les pràctiques i ja es veia, quan hi ha partit, urgències estava... desèrtica.
Jo ho he dit en petit comitè, en privat, vaig dir, no m'estranyaria que hi hagués un repunt de natalitat d'aquí 9 mesos a Espanya després de la final de futbol, perquè això amb els altres països quan va passar...
Sembla ser, jo te dono dades que pots buscar, que la violència contra les dones augmenta tant si es perd com si es guanya.
Vaja.
És curiós, eh?
Sí, 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 sí.
És una dada que s'estava, no, que pots trobar-la. Sembla ser que clar, si es perd per, bueno, ferida, i si es guanya per felicitat, però també quan ja sabem que quan no hi ha desig per les dues parts, pues és un abús, no? I un, o pot ser una violació.
Mm. Bueno, recordem que hi ha el 181, el telèfon 1, doncs, de... per, diguem, trucar d'atenció en casos així. A més, ara estem a vigílies de Festa Major, la d'Escaldes, que a més empalma amb la de Sant Julià. Esperem que no hi hagi ni masses, diguem, desviaments ni d'alcohòlics, ni d'aldarulls, ni de violència, ni de punts lila,
bueno,
ni
ara,
res.
Ara ha estat la de Canillo i hi havia un punt violeta, vull dir que on es podien dirigir per si havia hagut algun problema, i crec que està bé, perquè quan hi ha alcohol pel mig, o, doncs també hi ha molta desinhibició, sí. I hi ha algunes persones, alguns homes que tenen aquesta tendència.
Sí, no és per estigmatitzar, eh? Dius, has posat homes, cert que potser en proporció...
Alguns homes.
Sí, però també hi ha algunes dones que hi ha hagut casos de detenció amb alcoholitzades al volant, amb uns valors que
sí,
dius...
Sí, sí,
ostres,
bueno,
dius,
alcohol al volant,
et sorprèn,
sí,
no?
Sí, sí, no. No, no, m'estava referint a abusos i
violacions. No, això és una altra cosa, no? Però quan
que...
es fa el paral·lel alcohol, sí que potser en proporció la gent masculina hi ha més beguts, per dir-ho així, en festes
que
la gent
que
femenina.
Està menys, menys mal vist. Vull dir, els homes... Vull dir, mira, a Canillo és un clàssic, no? Per la Festa Major hi ha molt d'alcohol i la joventut beu molt d'alcohol. I això se sap, eh? No és que jo ho digui. Vull dir que... Però què passa? Que quan veus un home que ha begut molt, mira que, quina marxa que porta, mira que... Vull dir, és com a... Ho veus en positiu. Una dona beguda no es veu en positiu. I això fa... que els homes beguin més, no? Vull dir, si a tu una cosa no et va, no et porta mala premsa, no? Com aquell
sí.
Dia, en canvi una dona que s'ho miri més. Però, bueno, al final de tot, clar, vull dir, també evidentment que hi ha dones... Però m'estava referint al tema de la violència contra les dones, i la desinhibició porta a camins diferents a un home i a una dona, no?
No us dona la sensació, jo no conec les dades, segurament tu les coneixeràs, no? De que hi ha més conscienciació de totes aquestes coses, de que realment no has d'agafar el cotxe si veus alcohol. Vull dir que en aquest sentit crec que hem avançat, i també del tema de la violència.
Avancem, jo crec que avancem.
Saps que som sí. Més conscients de les actituds que no pots permetre,
sí.
De les coses que realment, saps, quan sí, les veus, ets més conscient de coses.
I la violència sexual, jo penso que hem avançat. Vull
sí.
Dir que jo me'n recordo del tema de l'afer de la manada,
sí,
de Pamplona.
Sí, sí, sí. Que ara ha fet un aniversari, l'altre dia va
sortir. Que ara ha fet l'aniversari,
sí,
10 anys. I jo crec que hem avançat molt des de llavors. Vull dir, de quan va sortir el tema, no? El que deia la gent, com ho veu ara, per exemple, de que una dona que està beguda, que està inconscient, si ja té un home, té relacions sexuals, és una violació, abans no es veia com a tal.
No.
Vull dir, al contrari, buscaven dones
sí, sí,
que haguessin
sí, sí, sí.
Begut o les oferien alcohol per desinhibir-les, no?
Sí.
I això és un abús, no?
Sí.
Llavors, jo crec que hem avançat molt, i avancem, vull dir, per això cal parlar, cal reflexionar sobre els temes, cal, no? Sobre això, sobre la relació sexual, sobre el que tenim en contra en aquest moment, que és molt internet i tota la part de pornografia, que no, que ensenya als joves una manera de relacionar-se que no és sana i que no és en igualtat i no és bona, no? I, bueno, i el tema això del desig, del consentiment, que les relacions ha de ser amb les dues parts.
El consentiment.
Amb consentiment, i més que amb consentiment, amb desig, saps?
Sí,
perquè
sí, sí, sí.
A l'època del Franco es deia que les dones havien de consentir quan es casaven, no? I ara això ja està, ja l'hem superat, no?
Sí.
És un altre tipus de relacionar-se, que a més és un tipus de relació molt més satisfactòria per les dues parts.
Mm.
Sí, cert. Per sort la societat ha evolucionat amb les coses bones i coses dolentes, com dius tu també, de tecnologia, xarxa social,
sí,
accés,
sí,
o sigui
que
hi ha per triar i per remenar, per dir-ho
així. Sí, sí, i sempre avancem i després hi ha alguna cosa, sí, que ens ve en contra una altra vegada. Sí. Sí.
Doncs sí, bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Júlia Martínez Illescas i el Joan Anton Reixi amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. A Medupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. A Medupen, a en camp, forn de pa i cafeteria.
Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Joan Anton Reixi i la Júlia Martínez Illescas. Bé, una cosa que també de l'àmbit cultural, l'altre dia doncs, es va decorar els Germans Clarets de l'Orde Carlemany, cert que doncs, ja en tenim uns quants d'artistes. Bé, el país és el que és, el Viver i la Cantera, per dir-ho així, és la que és, però això també ens pot atraure doncs, un cert... no diem públic, o generar també doncs, vocacions tant de residents, tant de... Doncs, ostres, doncs mira, anem a muntar doncs, una productora, un estudi, a fer coses a Andorra. A poc a poc, dius, tot aquest ventall musicocultural, per dir-ho així, va agafant petjada també el país.
Sí, jo sempre tinc la teoria de que pel nombre de població que tenim estem molt bé a nivell cultural. Tenim actrius, tenim actors, tenim músics, tenim creadors, pintors, pintores, escultura... Vull dir que tenim molta gent, i si féssim una extrapolació estadística a quanta gent hi ha doncs, en altres nuclis de població, jo crec que no estaríem pas malament. Jo penso que en aquest sentit podem estar contents, i hi ha moltes iniciatives culturals que recolzen tot això. De vegades jo em trobo gent que em diu, no, és que es fan poques coses. Jo penso, no mires l'agenda Punt-AD, perquè és que se'n fan moltes, moltes. I a vegades em fa mal el cor quan vas a veure algunes d'aquestes propostes i hi ha poca gent. Sí, està buit. I a més, amb uns preus super, super assequibles, moltes d'elles gratuïtes. Vull dir que en aquest sentit crec que som un país que impulsa la cultura i que ho fa des de diferents àmbits, exposicions, concerts, vull dir que en aquest sentit crec que podem estar contents i podem estar orgullosos de tot això. I el fet de tenir doncs, uns artistes d'elit com els Germans Claret, que han fet una carrera excepcional, i a més de que ara els han condecorat amb l'Ordre de Carlemany, crec que ens ha de fer feliços a tots, pensant que des d'Andorra, perquè moltes vegades tenim aquesta sensació, aquesta idea de que no, això és petit i està allunyat dels grans cercles culturals i d'aquí no pots, però en realitat tot això és una cosa que tu pots arribar, no vull parlar com un llibre de Paulo Coelho dient pots arribar, però realment vull dir que si tu treballes doncs pots, mira, ells són la prova de que pots fer una carrera important en el món de la música, com molts d'altres, havent nascut a Andorra i havent començat els teus estudis aquí, no?, en aquest sentit.
Bueno, per fer una part, diguem, oposada a la cultura, si mirem l'àmbit esportiu, tenim un Joan Verdú, tenim una,
sí,
Mònica Lòria.
Sí, sí, sí.
Home, dius, bueno, no són campions del món, dius, però estan doncs en
l'elit. Sí, però estan en l'elit, estan en l'elit. És que en aquest sentit, quan només està entre els 100 primers, ja és una cosa, estem parlant dels 100 primers del món. Vull dir que en aquest sentit ja són coses absolutament a tenir molt en compte i a valorar moltíssim, no? I sobretot, com dic, des d'un àmbit, en el cas de la cultura, que està molt allunyat dels grans circuits. Tu aquí, és veritat que ara pots veure concerts i en aquest sentit doncs, hi ha la ONCA i tot això, però no és com a Barcelona, que pots veure 40 concerts cada cap de setmana que et serveixen com a font d'inspiració, que et poden donar idea de cap a on vols anar, sinó que aquí, en aquest sentit, ja no tens tantes possibilitats, tot i que, com deia, en tens moltes, i el fet d'aconseguir certes fites des d'aquí crec que és importantíssim.
Jo crec que a nivell d'esports, jo crec que Andorra està impartint prou, no? Vull dir que a nivell de també de, per als nens, no? Per educar, també és educatiu, no? I que amb esports estem bastant coberts. Però a nivell de cultura musical, per exemple, que tenim el conservatori, però ja ara és una reivindicació que faig. Jo quan tenia la meva filla petita no tenia el temps, no? d'anar-la a buscar de l'escola i portar-la al conservatori i esperar que faci la classe i després esperar que anar-la a buscar. Per tant, el que reclamo una mica és una mica de possibilitats de que tots els nens poguessin, que els agradés la música, poguessin fer una carrera musical o una formació musical, no? I això passa perquè el conservatori estigués present a totes les parròquies, no? Uh-huh. Quan el nen arriba de l'escola, pues, ja sabem que ho tenim molt ben muntat, no? Totes els esplais, no? Doncs que puguin fer activitats, a més esportives, també culturals, no? Per exemple, en aquest cas, la música, no? Jo crec que aquí sí que encara tenim una part per desenvolupar des de la formació dels nens, no? Dels nens i nenes, que tenen molt temps lliure, no? I moltes vegades és, per exemple, no sé, lo de estiu, esports d'estiu, no? Però també caldria lo millor que
estius musicals,
no? O combinar, perquè està molt bé de fer una mica d'esport, una mica de música, no? Combinar una mica durant els estius, que hi hagin professors en els esplais, no?
Sí, jo reivindico molt això i crec que ja no parlo tant de la realitat andorrana, però sí que parlo de que en els darrers 30 anys hi va haver-hi una mica com es van treure dels plans curriculars moltes assignatures relacionades amb les humanitats, amb la cultura. Ara sembla que s'està revertint i que tornem a incloure moltes d'aquestes coses.
Filosofia,
el coneixement.
No era obligatòria.
Sí. En la meva època sí que era obligatòria.
En la meva època també.
I llatí, i grec, i coses que...
I jo soc de ciències i estic encantada, bueno, molt contenta d'haver fet filosofia.
Sí. I aleshores crec que tot això, l'estudi de la música a les escoles, en els plans curriculars, una
música,
mínima,
ja.
Sí, una però mínima
no
base.
Sé si és massa maria, no?, la música a les escoles, vull dir que...
I jo crec que és important donar tot aquest coneixement doncs de humanitats i de coses relacionades amb la cultura, que com dic, ara sembla que s'està revertint una mica tot, perquè vam arribar a un punt en què semblava que només podies aprendre coses que tinguessin un punt de practicitat, coses que et serveixen, i hi ha coses que et serveixen simplement per pensar, per ser millor
també,
persona.
Perquè teatre, per exemple.
El teatre, per exemple.
Implantar el teatre com una activitat també, vull dir, jo crec que és fantàstic.
Sí.
Per la formació personal de la persona, vull dir, crec que fer teatre està molt bé.
Sí.
I bueno, implantar aquestes assignatures a les escoles, a més d'això, de les que tenen aquest valor curricular.
Les que tenen,
exacte, sempre, no?
les que tenen aquest valor. Però jo és una cosa que sempre reivindico molt, no? Que hem passat tots aquests anys de tenir aquesta tendència a mesurar-ho tot només pel resultat econòmic que poden donar les coses, no? Per exemple, a mi sempre em fa, és una cosa que jo he dit ja alguna vegada perquè em fa com ràbia, si veus una notícia a la televisió que diuen, doncs han descobert una vacuna per aquesta malaltia, això és una notícia suficientment bona com per no acabar dient i això estalviarà tants diners a la seguretat social. Per què em dones una dada econòmica si és una notícia que ja per si sola té un valor tan important que hagis trobat una vacuna contra...
És que llavors entrem això, amb els valors humans i els valors econòmics, i quan parlem de la CAS, per exemple, fixa-t'hi, vull dir, per posar-ho més a prop,
sí.
Dic, per què no parlem de lo que és la qualitat assistencial?
Exacte.
Vull dir, mira, les eleccions de la CAS es van presentar metges precisament per posar en valor al Consell d'Administració el que és la qualitat assistencial.
Sempre
estan parlant de diners al Consell d'Administració.
Sí.
I és important, eh?
Molt, però no tot ho podem valorar només per això.
Quan tu caus malalt, el que vols és que t'atenguin bé, que hi hagi qualitat a l'atenció, i això es necessita pressupost.
Sí.
I no conec cap país del món que amb les quotes dels assegurats tinguin una sanitat pública de qualitat. A les quotes de les, de,
sí, sí,
del
sí,
treball,
no només amb les quotes. Sí.
Llavors no pot ser, vull dir, hem de, per això estan els impostos i per això potser ens hem de replantejar que tothom pagui només un 10% dels impostos o les, totes les maneres que tenen d'esvair-se de pagar-los,
sí,
no? Perquè
sí,
hi ha
sí.
moltes empreses, vull dir que això de tot aquest maquillatge fiscal, no? Que
sí.
fan, que al final els hi surt que no han de pagar res. I aquí jo crec que hauríem de posar també un esforç, perquè necessitem diners per mantenir la sanitat de qualitat que tenim. I això no serà fàcil perquè cada vegada doncs, les proves són més costoses, els tractaments són més costosos, s'ha d'invertir en medicina preventiva, vull dir que tot això compta, no?
Sí, hem de ser conscients que l'administració pública i els serveis no són la bossa de Mary Poppins que s'obren i vas, vull dir que
medicina,
aquesta bossa l'hem d'omplir nosaltres entre tots.
I que ha canviat moltíssim,
sí.
Que fa 30 anys jo quan vaig començar a treballar que te feia mal el genoll i com a molt te feia una radiografia, ara
sí.
Te fa mal el genoll i la gent, si li vols fer una radiografia, vale, però la ressonància li has de fer, no? Perquè
sí.
Vols saber què hi ha per dintre i com estan els lligaments i com està el menisc i com, no?
Sí,
llavors,
sí, sí.
I a més, us en recordeu, no?, d'aquell tractament sobre hepatitis C,
sí.
Que no a Espanya no s'aprovava, doncs, que valia 30.000 euros,
sí.
Per salvar una vida. Pues,
sí, sí, sí.
És que, clar, ara el tractament d'hepatitis C és una meravella, vull dir que però clar, és caríssim. I ara tenim els tractaments aquests per l'obesitat. L'obesitat és una malaltia crònica i això està acceptat per l'OMS i la nostra ara em van dir l'altre dia que a França s'accepta el Monjaro, que ja entra per la sanitat pública. Bueno, mica en mica, no? Però clar, és que són tractaments els primers tractaments que surten que realment són efectius per l'obesitat han d'entrar per la sanitat pública, perquè sí que són medicaments cars, però també t'estalvien molta despesa, de pròtesis de genolls inclús de càncer, perquè l'obesitat afavoreix, bueno, si ho heu llegit, tots els càncers,
sí.
No? Comenten,
sí, sí.
I, bueno, i totes les malalties cròniques i totes les malalties metabòliques, vull dir que crec que s'ha de fer això, un estudi conjunt. És veritat que els recursos econòmics no són il·limitats, però hem de veure això, fins a on, quan et passa a tu, que és el que vols que et cobreixi, no?
Del que diu Júlia, per fer un paral·lel, la casa alertava que la despesa de prestacions estava creixent per sobre les cotitzacions, o sigui que, clar, entre el que cotitzem respecte a les despeses que hi ha, doncs no cotitzem prou o no hi ha prou ingressos respecte a les despeses que hi ha.
Clar, és el que estic explicant.
Exacte, és el que estàs explicant.
Però és que, a més, també hi ha molta població molt més gran.
També estem envellint. I hi ha també una altra cosa, que l'altre dia estava veient un reportatge molt interessant, de els nostres hàbits de consum alimentari també han generat, per la part d'aliments processats o ultraprocessats i altres males pràctiques, diguem, alimentàries, també, unes patologies que fa un segle que no existien.
Bueno, que afavoreixen més aquesta patologia. I també aquí intervé la manca de temps. Vull dir, venim d'una societat que les dones es quedaven a casa i cuinaven. I ara estem en una societat que els dos treballem i que aquí ningú cuina, ningú busquem d'alguna manera, doncs, bueno, però clar, el bistec a la planxa o el peix a la planxa ja no és tampoc el que...
Sí, però ens hem asceptitzat massa i l'exemple d'un d'aquests programes era que parlaven doncs, de Finlàndia i la zona de la Carèlia, que es va, doncs, una part que és finlandesa i l'altra part que va ser russa. La part finlandesa doncs, va tenir doncs, una millora, diguem, d'equits condicions de vida, i tota la part, diguem, d'al·lèrgies que es van desenvolupar en tota la població van ser molt més elevada que tota la part que es va quedar, diguem, d'aquesta zona a la part russa, que doncs, l'aigua doncs, era la que trobaven, no tenia aigua, doncs, tracta de utilitzar d'altres maneres. Clar, el cos es defensava molt millor contra les bactèries de la gent que s'havia quedat més, diguem, no diria desemparada, però amb els recursos que tenien, que no pas l'altra part que havia evolucionat.
Bueno, no, i després, vull dir, els conservants, els, tots, bueno, els... tot el que es posa als aliments, vull dir, o a les verdures, a les fruites, no? que ens pot afectar a la salut i que a més ens pot provocar un trastorn metabòlic, no? d'un equilibri hormonal, ens pot provocar un desequilibri hormonal, etc, etc. I tot això se sap, però clar, vull dir, bueno, això hi havia també el debat, no?, d'aliments que portem de fora de la Unió Europea, que tenim unes normes també, una quantitat de conservants que estan permesos, i després portem potser de països de fora que això no, que no ho mirem, i surten més baratos, clar que surten més baratos, i els agricultors es queixaven per això, no? Mm. Vull dir que és complexa, vull dir, és complexa, i t'has d'adaptar, pues, a la dinàmica de vida que portem avui, i clar, el que tu dius, vull dir que fas dos poblacions que tenen vides diferents, la dieta mediterrània, per exemple, se sap, és una de les parts positives que és bona per la salut, no? I aquí ens copien, per exemple, a Estats Units, no?
D'això, ara potser el gran repte és lluitar contra el sucre. Hi havia, doncs, justament en un d'aquests reportatges, una part, diguem, de Mèxic, que encara, doncs, vivien de la pesca i de tal, però clar, per turisme, doncs, ja tenien accés a més
aliment processat. McDonald's.
No forçament això, però galetes i sí, coses així.
Sí, sí, sí.
Clar, el nivell de diabetis i d'altres coses que havia crescut en la població era, però fins i tot en adolescents, no?
Sí, sí,
era esfarraïdor.
Sí. Clar, perquè tenim un accés a aquest sucre que pels nostres pares o avis o besavis no era tan habitual, i en canvi ara jo mateix recordo que doncs que quan jo era petit, i doncs jo a l'estiu no menjava gelats cada dia, no, i en canvi ara tenim el congelador ple de gelats tots nosaltres, saps, i tenim aquest accés fàcil al sucre, i a més
i begudes
ensucrades i molts aliments processats que tenen aquest sucre i que no som conscients de que tenen aquest sucre, de que tenen aquest sucre afegit, no ens llegim les etiquetes, no som conscients de tota aquesta alimentació, i aleshores sí, en aquest sentit és veritat que ha canviat molt la nostra alimentació, per molt que intentem mantenir una dieta mediterrània el més sana possible. Vivim en aquest món accelerat.
Els berenars dels nens que van evolucionar cap al bollicao.
Sí.
I ara una altra vegada hem anat
a l'entrepà,
no? Sí. Perquè no, els croissants i
aquestes
coses, vull dir, clar, no es pot menjar cada dia. És...
Sí, en aquest sentit també crec que estem sent més conscients de les coses, no?
Una altra cosa és la publicitat.
Sí.
No? Coca-Cola, vull dir, la publicitat que ha fet i que fa és que, bueno, i jo m'hi trobo gent, que beu litros de Coca-Cola diaris.
Exclusivament.
Bueno, que beu exclusivament Coca-Cola, sí.
Sí.
El que la gent no sap és que hi ha l'equivalent de 15 trossos de sucre per litre.
Sí.
Hi ha aquest compte d'internet, no?, que té tot d'aliments, incloent una llauna de Coca-Cola, i al costat posa els trossos de sucre exactes que corresponen, i quan ho veus és una imatge que realment impacta, no?
Clar, perquè el sucre no és que sigui dolent, és que, clar...
Clar, però en aquestes quantitats, sí. Sí.
Clar, és que el que dieu, és cert que jo un dia ho deia amb amics, fent broma, dic, aviam, la pastanaga no és dolenta, per dir una manera. Ara, si menges 3 quilos cada dia, potser sí que no anirem bé, no? Aleshores, clar, sucre em fa falta, perquè em corregeixes si m'equivoco, el cervell funciona amb bastant sucre. Ara, fins a quins límits?
Equilibrat.
Exacte.
Sí.
I no tractat, el que reps d'una peça de fruita no és el mateix que el que reps d'un terròs de sucre refinat, vull dir que en aquest sentit...
Això també és els processos que han seguit els aliments, el que tu deies, no? Els aliments processats, el sucre està refinat, no és el sucre de canya, no?
Que... Sí. A mi, una vegada, a mi per això em despista alguna de, parlant de totes aquestes coses, com que, clar, no saps, costa molt, tenim tanta informació de tot que a vegades costa saber. Perquè, per exemple, hi ha aquestes tendències que ara el cafè és dolent i hi ha tota una sèrie d'informacions que reps i tal que et diuen que el cafè és dolent. Al cap de 3 anys no s'ha demostrat que el cafè és bo, que no, vull dir que jo sí, jo recordo que quan jo era més petit o més jove, no, el suc de taronja cada, no, ara la fruita sent mai amb suc. Vull dir que hi ha tota una sèrie de tendències que moltes vegades no saps si és resultat del mercat.
Has de buscar les explicacions, no?
Sí.
Tot el que et diuen ha d'estar argumentat, no? El que, per exemple, el suc de taronja.
Sí, sí,
sí. Si tu te fas un suc de taronja, te fas almenys 2 o 3 taronges. Llavors menges calories, però a més sense fibra, que és el que va bé, vull dir, el que és la pulpa, va bé per el trànsit intestinal. Que,
sí, fas els pics de sucre...
Clar, s'absorbeix també, bueno, la prevenció del càncer de còlon és que hi hagi fibra, que mengis fibra. Vull dir que, clar, totes les seves explicacions i cal buscar-les, no? Però la quantitat és bàsic.
Però no et sembla que avui amb aquesta, com dic, societat de la informació, a vegades som fàcilment manipulables?
Sí, et perds.
Creen, vull dir, la famosa que va sortir fa uns anys, no, 2 copes de vi són saludables pel cor, prevenen l'infart, al cap de 2 anys, no, vull dir que saps en aquest sentit que no saps si és producte de la indústria del vi.
Si és producte dels interessos econòmics.
Exacte, aquí volia anar, saps?
Els interessos econòmics,
que aquests grans grups creen...
Que, per exemple, tu dius la llet, no? No? Uh-huh. Pues les indústries lleteres quan van començar a parlar de la intolerància a la lactosa, de que la llet no era tan bona, no? De tot això, pues van baixar molt. Llavors, bueno, i el sucre ha passat el mateix, vull dir, hi ha molta indústria que depenia del sucre i que amb tota aquesta propaganda, que a més molts governs han fet en contra, doncs, clar, hi ha hagut pressions perquè dir, bueno, tampoc, no? I el vi va passar exactament el mateix, no? Però el vi, a l'alcohol, diu, no, jo bebo lo normal, no? És que lo normal, lo saludable és no beure alcohol. Vull dir, lo saludable real és no beure alcohol. Llavors, el que es va dir d'una copa de vi negre perquè el resveratrol i tal...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, diguéssim, no? Li posa
de lo dolent és lo menys dolent,
sí,
però és dolent.
Sí, és el que li posen la seva, no? Que és sí. Un antioxidant, el resveratrol, que porta el vi negre, no? Però, bueno, al final...
Els polifenols també del vi negre, també.
Però sí, clar, però al final s'hi porta alcohol, saps?
Els beneficis no són tals.
Clar, l'alcohol és una caloria blanca, com es diu, en plan dietètic.
No, a més, és molt calòric, l'alcohol, clar.
Sí, sí, sí.
Però és calòric, però no t'aporta energia. Això és per això deia caloria blanca, o sigui que l'ingereixes, et genera un aport calòric, però aquest aport calòric, de fet, no és beneficiós pel cos perquè no et genera energia, per dir-ho així.
Sí.
Bueno, doncs en aquestes festes majors ja ho sabeu, una copeta o dues sí, però els excessos tampoc no són benèfics per la part interna.
Com qualsevol droga, no? Jo sempre, mira, quan en parlem d'ansiolítics, no, que això, que enganxa molt, i dic, bueno, però és que veus una copa de vi i no t'enganxes per una copa de vi, doncs és el mateix. Si tu controles bé en un moment determinat de la teva vida, necessites un ansiolític, però controles bé la dosi i controles bé el temps, no passa res. El problema és anar a abusar i prenar-lo sense consciència, no? I sense control.
Uh-huh. I en lloc d'ansiolític, escoltar un bon tros de música que t'agrada potser també pot ser
també.
No igual de beneficiós, però més econòmic.
Segur, però... Això segur. I també enganxa.
Sí,
enganxa.
Però el trastorn d'ansietat també existeix. Vull dir que m'explico que també hi ha gent que ho necessita.
Sí.
Si no ho necessites, molt millor.
Uh-huh. Doncs sí, Joan Anton Reixí, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a tu i que vagi molt bé l'estiu.
Sí, jo també et desitjo un molt bon estiu. Et dic doncs a la temporada doncs, que ve, que segons hi ha gent de disponibilitat serà un plaer tenir-te aquí.
Aquí estarem.
Júlia Martínez Llesques, també et desitjo un molt bon estiu. Doncs
pues moltes gràcies, jo també a tu i a, bueno, a tothom. I jo ja he fet una part de les vacances, vull dir que... I, bueno, a veure si ens tornem a veure.
I tant.
Després... Jo fins a l'octubre no en faré encara.
Agafem apunts. Nosaltres ens acomiadem avui i ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil.